Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i bon matí d'abric al sortir de casa. Tot i que puja lleugerament la temperatura mínima, el dia es mantindrà relativament fred, amb intervals de núvols i màximes de fins a 15 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dijous, és 12 de desembre del 2019. Tenim ara mateix gairebé 5 graus. Falta una dècima per arribar a 5 graus de temperatura a l'exterior del nostre estudi i esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida parlarem amb un advocat penalista per analitzar una mica quines són les conseqüències que pot tenir aquest segon grau penitenciari que la Junta de Tractament de Puig de les Basses ha atorgat a Dolors Bassa i també a la resta de presos polítics. Dèiem, en parlarem d'aquí un no res, just començar el programa. Abans, però, hem de repassar en forma de titulars les principals notícies de casa nostra. Començant per aquesta, òbviament, la Junta de Tractament del Puig de les Basses proposa el segon grau per Dolors Bassa. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un règim penitenciari com el que tenia fins ara i que no contempla la semillibertat. Serveis Penitenciaris haurà de ratificar o bé modificar aquesta proposta en 2 mesos. Si es manté Bassa, no podria sortir fins que compleixi una quarta part de la condemna, cosa que passaria al febrer de 2021. Ampliem detalls després.
I, com dèiem, també en parlarem amb Andreu Traité, advocat de capçalera de Ràdio Capital, perquè ens aclareixi alguns conceptes d'aquesta classificació de grau. Més notícies, però, demanen 15 anys de presó a 2 germans acusats de violar una menor de 15 anys. Ha passat a Torroella, Maria Monteis.
Bon dia. L'acusació popular demana 15 anys de presó i 10.000 euros d'indemnització per 2 delictes continuats d'agressió sexual. La Fiscalia, però, que inicialment sostenia una petició de presó de 14 anys, la va retirar en considerar que no s'ha pogut contrastar i comprovar durant el judici la culpabilitat dels 2 acusats.
I del nord al sud de la comarca, perquè a Segaró han inaugurat un nou sistema per evitar inundacions.
Les tasques s'estan duent a terme a l'avinguda de Platja d'Aro de Segaró, que és una de les zones més afectades per inundacions al municipi. L'objectiu d'aquestes millores és poder drenar més de pressa l'aigua que s'hi acumula. S'estan modificant els embornals i també se'n construeixen de nous.
I del sud al centre van detingut 4 persones a Palafrugell. Ha estat per robar una cadena d'or a una persona d'edat avançada. Els fets van passar a Sant Feliu de Guíxols, Gerard Escaig.
Bon dia. El robatori va passar en un pàrquing d'un supermercat de Sant Feliu de Guíxols. Després, els lladres es van desplaçar en cotxe fins a Llafranc, on els Mossos d'Esquadra en van detenir els 4 ocupants del vehicle.
Les 8 del matí i 3 minuts. Nou agermanament, nou pas, millor dit, per l'agermanament entre la Bisbal d'Empordà i el Sasso.
Els alcaldes d'ambdues localitats, Enric Marquès i Javier Ollo, es van trobar al poble navarrès aquest cap de setmana per començar a fer possible l'acord. La Bisbal ha estat un dels municipis que més convocatòries i actes ha fet per demanar l'alliberament dels joves empresonats d'aquest municipi. La següent reunió es farà a la localitat baix-empordanesa.
I aquesta setmana s'estan realitzant tasques d'il·luminació de 5 passos de vianants. Això és el Passeig del Mar, a Palamós, Eugènia Güell.
Bon dia. Volen augmentar la seguretat dels vianants en aquest àmbit perquè és un dels principals accessos al centre de municipi i és molt transitat per vehicles. A més, és un dels projectes que va resultar del procés de participació ciutadana pels pressupostos municipals.
All I Want for Christmas Is You. Arriba Nadal. Les figures de Playmobil decoren Begú en l'inici d'aquestes festes que som ja a tocar.
La tercera fira de Playmobil ha reunit a nombroses famílies i aficionats a aquestes icòniques figures de joguet que han gaudit durant 4 dies de mostres, sessions de cinema, concursos i activitats infantils.
I seguim a Begú perquè s'han obert ja les inscripcions per la 35a edició del Premi Vila de Begú de Narrativa Curta.
És un dels certàmens culturals amb més trajectòria i de referència a la vila i que any rere any treu a relluir el talent, l'originalitat i la creativitat de tots els seus participants. És un concurs obert a tota la població major de 18 anys i si voleu participar teniu fins al dia 6 de març.
No deixem de parlar de cultura perquè els pròxims dies 19 i 20 de desembre Torroella de Montgrí donarà el tret de sortida a les activitats del programa Música i Exili.
Aquest any es dedicarà a homenatjar la figura de la cantautora, pintora i activista Teresa Rebull, de la qual aquest 2019 es commemora el centenari del seu naixement.
8 i 5... No sabem quin temps farà en el moment que arribi aquest homenatge a Teresa Rebull el dia 19 de desembre. El que sí sabem, de moment, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Que arribats a l'equador de la setmana ens preguntem pel temps que farà en el dia d'avui.
Avui tindrem un estat de cel variable amb núvols més compactes a primera hora i al final del dia, amb algunes clarianes més destacables en moments de mig matí i migdia. La temperatura mínima puja lleugerament respecte a ahir, amb valors de 3 graus i màximes d'entre 14 i 15 graus. Demà el vent aponentat serà protagonista i juntament amb una jornada força assolellada faran pujar la temperatura amb valors suaus de 9 o 10 graus de mínima i màximes de fins a 17 graus.
Passen 5 minuts de les 8 del matí i avui la cançó del dia la dediquem a Bryan Adams. Ahir a quarts de 12 de la nit acabava al Palau Sant Jordi de Barcelona el concert del canadenc que tornava a la ciutat catalana amb l'excusa de presentar el seu nou disc Shine a Light. El concert va servir per repassar tota la seva trajectòria musical i una de les que no hi van faltar va ser la que hem triat com a cançó del dia, que és aquesta que comença així i que es diu Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. El concert va durar més de 2 hores en les quals l'artista no va parar d'interactuar amb el públic, que estava encantat amb la selecció de cançons que van sonar, des de Back to You, passant per Everything I Do, Straight from the Heart o All for Love, que va sonar en format acústic per acabar la vetllada. Summer of 69, una de les cançons que Bryan Adams interpretava ahir en un esperadíssim concert que va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona. Cançó de finals dels 90, un dels grans èxits d'aquest músic canadenc. Cançó enèrgica amb la que hem volgut començar aquest supermatí d'avui, dijous 12 de desembre del 2019. Petita pausa i de seguida ens posem amb el relat de l'actualitat de la comarca del Baix Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
DK8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DK8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302 758. DK8 Assessors. La teva assessoria de confiança. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Passen 10 minuts de les 8 del matí. Ahir el portaveu de Serveis Penitenciaris, Armand Calderó, va anunciar les propostes de classificació que han fet les diferents juntes de tractament de les presons on hi ha els i les preses polítiques. La de Puig de les Basses, on hi és Dolors Bassa, ha optat pel mateix que la resta. Proposa el segon grau, Pedro Ruiz.
Es tracta d'una resolució que no s'ha adoptat per unanimitat. Serveis Penitenciaris haurà de revisar aquesta proposta, que en un termini de 2 mesos la podria ratificar o bé canviar. Aquesta mateixa la pot recórrer tant la Fiscalia com les defenses dels condemnats. Després de la sentència, les juntes de tractament havien d'assignar un grau penitenciari als presos. El segon grau implica el manteniment de les mateixes condicions d'empresonament que fins ara tenien, de manera que no es tracta d'un règim de semillibertat.
Hi ha algun article que permeti tenir algun permís de sortida, Pedro?
Doncs l'article 117 del reglament penitenciari només contempla que podrien sortir regularment a una institució exterior per fer un programa concret d'atenció especialitzada i la sortida no podria passar de les 8 hores. Amb el segon grau, quan es compleixi una quarta part de la condemna, es podria optar per permisos, però només Jordi Sánchez i Jordi Cuixart la compliran aquest proper mes de gener de 2020. Amb dos líders van ser condemnats a 9 anys de presó, mentre que el Suprem va condemnar Bassa a una pena de 12 anys per sedició i malversació. Així doncs, Bassa podria tenir permisos a partir del febrer del 2021. Una altra possibilitat que flexibilitzaria aquest segon grau seria l'aplicació de l'article 100.2, que permet sortides per anar a treballar o per tenir cura d'un familiar. En tot cas, les defenses apuntaven que no es tractava d'un informe definitiu, ja que s'ha de revisar en 2 mesos, i opten per demanar el tercer grau quan aquest informe ho sigui de ferm. La Generalitat té l'opció d'inclinar-se també pel tercer grau, que permetria sortir de la presó uns dies a la setmana per motius laborals. D'aquesta manera, només hi haurien d'anar a dormir.
Doncs gràcies, Pedro, per aquesta prèvia, per entendre una mica més quines són les opcions i les possibilitats que té Dolors Bassa i la resta de presos polítics. Saludem en Marc Traité, que és col·laborador d'aquesta casa i advocat. Marc Traité, bon dia.
Hola, bon dia.
Marc, amb aquesta decisió d'ahir, quan podria sortir la Dolors Bassa amb els primers permisos?
Amb la decisió d'ahir de mantenir el segon grau, doncs s'allunya la possibilitat de sortir amb un règim de semillibertat. Llavors, fins que no hagi complert una quarta part de la seva condemna, que sembla que la van condemnar a 11 anys o 10 anys, per tant encara li queden uns mesos, llavors automàticament tindria drets a uns permisos i s'hauria de valorar com es concedeixen aquests permisos. Per tant, una data certa tampoc hi és.
A l'hora de prendre aquesta decisió, quins criteris entren? Quins criteris es tenen en compte a l'hora de dir, doncs mira, un segon grau, un tercer o més enllà?
Sí, sembla que la decisió ha estat presa estrictament pels tècnics i sembla, per desgràcia, sembla habitual o lògic que una persona que ha estat condemnada a 13 anys, 12 anys, 11 anys, doncs accedir al tercer grau quan es porten 2 anys de condemna, estadísticament no és un supòsit que es doni. Els criteris que s'haurien de donar per concedir el tercer grau, doncs un és, per exemple, que la persona estigui en capacitat de viure en llibertat, de reinserir-se a la societat, que això és un tema que, havent estat poc temps els presos en les presons que ara estan decidint sobre això, perquè entenc que a part dels 2 anys que porten eren presó provisional i estaven en altres centres penitenciaris, per part dels tècnics pot ser difícil fer un informe avaluant el seu comportament a la presó quan en els seus centres hi porten poc temps.
Vaja, corria per les xarxes i en entorns i en mitjans que corria la possibilitat que la Dolors Bassa pogués recuperar una feina a l'institut on havia treballat. Això canviaria les coses amb aquest segon grau o no? O fins que realment no es compleixi aquesta quarta part de la pena, la Dolors no pot sortir encara que tingui una proposta de feina?
No, pot canviar perquè el règim dels interns es divideix en graus, però hi ha una excepció que és que, tot i estar en segon grau, d'acord amb l'article 100.2 del règim penitenciari, es poden donar mesures de flexibilitat d'inserció a la societat, no amb el grau, no amb l'entitat d'un tercer grau, que ja específicament es permet. Amb un segon grau sí que es pot permetre, excepcionalment, situacions que es donen en el tercer grau, doncs d'anar a treballar i dormir a casa, com ja ha passat amb el cas de l'Oriol Pujol, per exemple.
I més enllà d'aquesta valoració dels tècnics de justícia, hi ha algun altre recorregut? El govern podria prendre una decisió en un altre sentit?
Jo crec que els tècnics han fet un informe i que el govern de la Generalitat, la Conselleria de Justícia, respectarà aquest informe com fa la immensa majoria de vegades. El tema està...
Està clar, però hi ha recorregut polític per aquesta decisió? O més enllà del compliment o no d'un informe tècnic,
Es parla molt d'això. Jo entenc que, en part de per què és tan controvertit ara el segon o el tercer grau, és perquè la sentència... la Fiscalia i l'Acusació Popular li van demanar al jutge, en Marchena, que a la condemna s'explicités de no poder concedir el tercer grau fins a haver complert la meitat de la condemna. I a la sentència això no hi consta. Es va rebutjar expressament perquè es va dir que ja hi ha un sistema que té garanties, que al final és el propi jutge el que acaba dient si sí o si no al segon o tercer grau, i per això aquí jo entenc que tant d'en renou. Ara, que el govern espanyol pot influir en la Fiscalia i aquesta podria recórrer o no les decisions que es prenguin dels serveis penitenciaris. Jo entenc que des del moment que en Pedro Sánchez va dir que la Fiscalia ja sabem quiénes són o quién els manda, doncs dona a entendre que la jerarquia, la Fiscalia, que és un òrgan estrictament jeràrquic, és a dir, l'inferior obeeix al superior i és una jerarquia molt rígida, dona a entendre que una cosa que no hauria de passar pot passar.
I encara una altra qüestió sobre el que ha dit Fiscalia en alguna ocasió, o Fiscalia, o aquest entramat de justícia, mitjans, etc. També va haver-hi un moment en el que s'especulava sobre la possibilitat que es pogués traslladar els presos de Madrid per garantir el compliment de les penes. Ara que s'està començant a parlar de graus i d'una possibilitat remota que, per exemple, els Jordis surtin al mes de gener, es podria forçar el trasllat dels presos a presons de Madrid? O d'un altre espanyol?
Però a veure, és que els Jordis tinguin un permís després d'haver complert una quarta part de la condemna no és una possibilitat remota. I jo entenc que els fiscals que bramen més o menys poc o molt han de respectar que ja hi ha unes normes, no?
Sí, està clar. Però com,
vull dir, no sé, que
a vegades un té la sensació que la justícia és molt flexible i elàstica en funció de per qui s'hagi d'aplicar i que en un moment determinat, insisteixo, es parlava d'aquesta possibilitat justament per estalviar o per evitar que poguessin sortir?
No, jo crec, Miquel, que una cosa és el dret i l'altra és la justícia. Són conceptes difícils de definir, però són diferents. Aleshores... Tothom entén que podrien fiscals que per demostrar, no sé, un posicionament ideològic diuen coses que després no passen o no haurien de passar. Jo no ho veig que traslladin els presos per això, menys quan no s'ha concedit el tercer grau.
Queda clar, tot i... Vaja, els advocats d'Esquerra diuen que ja s'esperaven aquesta decisió perquè la pena és molt alta. Hi ha arguments, però, a favor per deixar-los en semillibertat?
Clar que n'hi ha, perquè la sentència se li va demanar al jutge que expressament redactés que no hi hauria la possibilitat del tercer grau fins a la meitat de la condemna i en canvi ho va rebutjar. Ara, com que això és una decisió que cada 6 mesos es pot reavaluar, també em sembla que potser un informe fet d'aquí un temps pot estar més fonamentat que no pas ara tan sols arribar al centre penitenciari.
Marc, encara una última qüestió. Aquests permisos suposadament serveixen per rehabilitar una persona que està tancada en una presó, però com es pot rehabilitar algú per sedició?
No sé si és rehabilitar, reinserir... Això es pot plantejar de diverses maneres. Una és entendre que si hi ha una pena d'inhabilitació, de no exercir un càrrec públic, que aquest tipus de delicte només es podia fer en tant que membre del govern, si deixes de ser membre del govern ja no pot haver-hi reincidència ni tampoc pots cometre aquest delicte un altre cop. Una altra manera de veure-ho és, home, si en el judici has manifestat que el que vas fer no era incorrecte i que ho tornaries a fer, no hi ha cap tipus de penediment, i per tant semblaria que la pena no té cap tipus de funció més enllà de la punitiva d'una retribució per un càstig, no? Això, cadascú té una opinió.
Però és una mica contradictori, no? Que algú no pugui cometre sedició si és inhabilitat i que, en canvi, no es conformi en inhabilitar-lo, sinó que se'l vulgui tancar a la presó, bo i sabent que una vegada inhabilitat no podrà tornar-hi, si la presó té aquesta funció de reinserció?
La pena de presó és, a uns fets criminals, se li ha imposat una pena. La pena de tenir algun tipus de funció en un estat com el nostre, en un estat social i de dret. Aleshores, ara mateix, la inhabilitació crec que és una pena que realment impossibilita la reincidència i que té un recorregut que s'hauria de respectar i que hauria de ser favorable al tercer grau.
Marc Reiter, advocat i de capçalera, ja pràcticament com aquell que diu d'aquesta casa i membre del grup de col·laboradors d'opinió que tenim. Gràcies per ajudar-nos a aclarir una mica més el panorama.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. És un quart i mig de nou del matí, perdó.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge linfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96. Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
La fiscalia, però, que inicialment sostenia...
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La secció quarta de l'Audiència de Girona va celebrar el judici a dos germans acusats de violar repetidament l'any 2014 una menor d'11 anys a Torroella de Montgrí. Segons informa el Diari de Girona, l'acusació popular demana 15 anys de presó i 10.000 euros d'indemnització per dos delictes continuats d'agressió sexual. Maria Monteis.
La fiscalia, però, que inicialment sostenia una petició de presó de 14 anys, la va retirar en considerar que no s'ha pogut contrastar i comprovar durant el judici la culpabilitat dels dos acusats. Per la seva banda, la defensa demana l'absolució per manca de proves. El juny del 2014, un dels germans, que tenia 22 en aquell moment, vivia amb la menor al mateix domicili. Va ser llavors, tal com apunten els escrits d'acusació, quan va aprofitar moments que estava sol amb la nena per agredir-la sexualment i reiteradament a la seva habitació. L'altre germà de 20 anys, quan es va assabentar dels fets, també hauria començat a abusar d'ella en nombroses ocasions. Durant el judici, els acusats van negar haver mantingut cap mena de contacte sexual amb la nena. Un dels germans explicava que vivien junts però que pràcticament mai era a l'habitatge perquè treballava i només hi anava a dormir i a dutxar-se. Així mateix, l'altre germà va assegurar que no tenia la clau del domicili i que només hi anava de visita. Tots dos afirmen que amb la nena tenien una relació de confiança des de feia temps. Finalment, els acusats van afegir que no tenien cap tipus de simpatia per la nena que pogués haver propiciat la denúncia i van atribuir-ho a la seva imaginació. Durant la vista, la fiscal va retirar els càrrecs amb dos acusats adherint-se al relat de la defensa en considerar que els fets no havien estat demostrats. La defensa al·lega que la menor va actuar amb mala fe i reclama l'absolució dels acusats.
Gràcies, Maria, i seguim amb més successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de desembre
supermatí
a Palafrugell a 4 persones, 2 homes i 2 dones d'entre 23 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els fets van passar el mateix dia 7 de desembre, cap a 1:15 del matí, a l'aparcament d'un supermercat. Això va ser a Sant Feliu de Guíxols, Gerard.
Una dona jove va abordar un home d'edat avançada, que es dirigia a buscar el seu vehicle i va començar a abraçar-lo sense cap justificació. Tot seguit va aparèixer la dona del senyor gran i entre tots dos van poder desempallegar-se de la noia que va fugir corrents. Poc després, la parella es va adonar que la noia li havia robat una cadena d'or a l'AVE. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents dels Mossos d'Esquadra van saber que l'autora havia fugit en un vehicle juntament amb tres persones més. Cap a les 2 de la tarda, una patrulla de paisa del grup de delinqüència urbana de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal va localitzar aquest vehicle a la zona de Palafrugell. Finalment el van aconseguir aturar i a Franc i van detenir els 4 ocupants com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els detinguts, que tenien nombrosos antecedents, van quedar citats al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Gerard Escaig. Més notícies. Comencen les obres a S'Agaró per evitar les inundacions quan plou. Les tasques s'estan duent a terme a l'avinguda de Platja d'Aro, que és una de les zones més afectades per inundacions al municipi per les seves característiques.
A partir de dilluns que ve, però, s'aturaran per les vacances de Nadal i es reprendran després de Reis. Es preveu que s'acabin les feines a finals de gener. L'objectiu d'aquestes millores és poder drenar més de pressa l'aigua que s'hi acumula. S'estan modificant els embornals, se'n construeixen de nous i així es redueixen les conseqüències que provoquen les inundacions a veïns i comerços.
I en total, doncs, quants embornals està previst que es canviïn?
Doncs s'actuarà a una dotzena d'embornals existents i se'n crearan 8 de nous. Els nous embornals tenen forma de bústia i així s'evita que les fulles bloquegin el pas de l'aigua. Els actuals de reixa metàl·lica provoquen que aquestes formin un tap i l'aigua es queda estancada a la superfície. Aquest nou sistema facilitarà que les fulles no quedin bloquejades i el drenatge de l'aigua sigui molt més efectiu.
Caldrà veure, doncs, què passa aviam quan arribin aquestes tempestes o aquestes trombes d'aigua, que en els últims mesos a Platja d'Aro, de fet, hi han arribat a fer molt mal en 2 inundacions bastant notòries. Ens agrada saltar de punta a punta de la comarca, ens agrada explicar de nord a sud, d'est a oest, i ara mateix al centre, a la capital, a la Bisbal d'Empordà, perquè el seu ajuntament, i també el del Sasso, estan treballant per arribar a un acord de germanament entre els dos municipis.
Els alcaldes de la Bisbal d'Empordà i el Sasso, Enric Marquès i Javier Ollo, respectivament, van iniciar, com dèiem, els primers contactes per arribar a un acord de germanament entre ambdues poblacions. El batlle bisbalenc es va traslladar a la localitat navarresa aquest cap de setmana per parlar de la qüestió amb Ollo. Han acordat que la propera trobada es farà a la capital baix-empordanesa. Les mobilitzacions que ha acollit la Bisbal demanen la llibertat dels joves empresonats d'aquesta localitat ha creat molt vincle entre ambdues localitats. De fet, al ple de l'Ajuntament de la Bisbal de juliol del 2018 es va votar una moció que demanava un judici just i amb garanties per als empresonats. Aleshores hi va votar a favor Esquerra, la CUP, Iniciativa per Catalunya i Compromís per la Bisbal, mentre que el PSC, Independents per la Bisbal i Convergència i Unió es van abstenir. La intenció és que aquest acord no només sigui un fet puntual, sinó que sigui ferm.
Gràcies, Pedro Ruiz. 8:27. I aquesta setmana s'estan realitzant tasques d'il·luminació de 5 passos de vianants. Això és el Passeig del Mar de Palamós. L'Ajuntament ha encarregat nous fanals per augmentar la seguretat dels vianants, també en aquest àmbit, Eugènia.
Sí, perquè és un dels principals accessos al centre del municipi i, per tant, és molt transitat per vehicles. A més, també és un dels projectes que van resultar del procés de participació ciutadana, que va decidir el destí d'una part de la inversió del pressupost municipal d'aquest any, que en aquest cas són 10.000 euros. També s'incorpora en un dels seus dos laterals el senyal lluminós intermitent de color taronja que adverteix de la presència d'un pas de vianants als vehicles que s'aproven.
Més seguretat viària en alguns carrers de Palamós, però quins són aquests carrers en concret?
Són els Passeig del Mar, que connecten amb els carrers Aragó, Mallorca, Enric Vincle i 2 que enllacen amb l'avinguda de l'11 de setembre des dels jardins de l'1 d'octubre situats també al passeig. Les tasques d'instal·lació d'aquests nous fanals s'estan completant aquesta setmana per part d'operaris d'una empresa especialitzada que han realitzat les tasques per la canalització del cablejat elèctric necessari, així com també la ubicació de les columnes i finalment dels fanals, tots ells dotats de tecnologia LED, mitjançant la qual s'augmenta la quantitat i la qualitat de llum emesa amb un consum molt reduït.
Gràcies, Eugènia. D'aquí un minut comptat seran 8:45 del matí. I a Ràdio Capital tenim més notícies per explicar-vos. Per exemple, que la tercera fira de Playmobil de Begur ha reunit a nombroses famílies i aficionats a aquestes icòniques figures de joguina que han gaudit durant 4 dies de mostres, sessions de cinema, concursos i d'activitats infantils. L'esdeveniment ha arribat enguany a la seva tercera edició de la mà de l'Associació de Comerciants de Comerç i Turisme de Begur, Gerard.
Del 5 al 8 de desembre i amb el mil·lenari del Castell de Begur com a motiu principal de l'edició d'aquest 2019, la sala d'exposicions, el Casino Cultural i les Galeries Begur van acollir iniciatives com el concurs de diorames de Playmobil dirigit a infants d'entre 6 i 13 anys, que enguany ha guardonat a Maria Martín amb el Premi Mil·lenari del Castell de Begur i a Clàudia Jardí amb el Premi Àcid. A més, tampoc ja van faltar el concurs Travel Click Perdut, que convidava els infants i les famílies a trobar els 8 clics amagats entre els establiments adherits a l'esdeveniment. També calia dir que aquests clics estaven amagats entre els 5 diorames que es posaven fins a la fira o els 26 establiments adherits. També hi havia descomptes als comerços locals, exposicions de diorames, espais per a pintar, tallers, sessions de cinema o una xocolatada. Finalment, a la plaça de la Vila també hi va haver-hi la seu de la segona edició de la xocolatada popular i solidària, que va permetre recaptar un total de 296 euros que aniran destinats íntegrament a la investigació mèdica de les malalties minoritàries, tema central de la Marató del 2019 a TV3.
I per acabar de rematar la feina, els clics, aquests clics vaja, els clics de Playmobil, seran també protagonistes al Nadal begurenc. I mentrestant, i sense marxar de Begur, l'Ajuntament ja ha convocat la 35a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, un dels certàmens culturals amb més trajectòria i de referència a la vila, i que cada any treu a relluir el talent, l'originalitat i la creativitat dels seus participants.
És un concurs obert a tota la participació major de 18 anys i les obres presentades han de ser inèdites i no haver estat premiades en altres concursos. Tots els requisits i les bases de la convocatòria les podeu consultar al nostre web, però vaja, així a nivell logístic, els treballs s'han d'entregar abans del 6 de març del 2020 de forma presencial a l'oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament o, si no, a través de correu postal certificat. I el lliurament de premis es durà a terme el dia 25 d'abril al Casino Cultural.
I no és el moment de repassar els 35 guanyadors de les diferents edicions d'aquest certamen, però sí que volem saber una mica qui va guanyar en l'edició de l'any passat.
Va ser el jove novel·lista i poeta Xavier Mas Cravioto, de Navàs, que va guanyar el primer premi, de fet, de la 34a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, dotat amb 1.000 euros amb l'obra La Sort. I el finalista de la passada edició, que es dota amb un premi de 150 euros, va ser Joan Roscalleda, amb l'obra Finestra d'Emergència.
Doncs veurem i explicarem per descomptat qui guanyarà aquesta 35a edició d'aquest Premi de Narrativa Curta a Vila de Begur. I ara una d'aquelles notícies que té banda sonora pròpia i que ens fa il·lusió posar. Aquesta que escolteu és Teresa Rebull, i és que els propers 19 i 20 de desembre, Torroella de Montgrí s'acollirà al cicle Música i Exili, que consta d'un seguit d'activitats que impulsa el Departament de Cultura i que aquest any homenatja precisament a l'autora d'aquesta cançó, la Teresa Rebull, un dels personatges més atípics de la nova cançó.
Exacte, va estar molta part de la seva vida exiliada a França, però continua sent encara avui un referent en relació a la lluita pels drets i les llibertats individuals i col·lectives. D'ella i sobre ella es parlarà en la jornada Dona i Exili, que tindrà lloc el proper dijous 19 de desembre al Museu Mediterrània. Hi haurà una projecció del documental Ànima, desterrada de la directora Susana Barranco, que repassa la seva vida, i després hi haurà també un debat obert amb la pròpia Barranco, moderat per Miquel Bofill, i amb la participació de Maria Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, i Alfons Quera, director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.
I què passarà el divendres?
A l'Auditori Espai Ter s'estrenarà un espectacle inèdit que ha coproduït l'Espai Ter, el Festival Bernassans i l'associació adep.cat. Es tracta de Cançó i Memòria, que és un espectacle, com dèiem, que fusiona música i paraula amb el fil conductor del jazz i que presenta un vestit llarg i sorprenent en algunes cançons més conegudes de Rebull, com per exemple Mocador d'Olor o Paisatge de l'Ebre. I també presenta noves cançons a partir de textos i poemes inèdits. La producció, que també s'enregistrarà en disc en directe, aplega una dotzena de músics destacats de l'escena estatal, com per exemple Perico Sambet, saxofonista, o el contrabaixista David Mangual, i a més també compta amb veus de tres dones generacionalment contrastades: Raquel Lua, Anna Roig i Laura Simó.
Doncs aquestes són algunes de les activitats que es faran en homenatge o en honor a Teresa Rebull, però volem saber una mica més sobre el personatge. A ella, a la Teresa, li deien l'àvia de la nova cançó.
Sí, perquè era més gran que Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Ovidi Montllor, per exemple. Va viure bàsicament a la Catalunya Nord i va compaginar la seva dedicació a la música com a cantautora amb altres coses, com per exemple el ball o la pintura. Per això mai no va acabar de ser tan coneguda pel públic com altres companys també de la nova cançó. A l'any 1936 va trobar una feina al Departament de Treball de la Generalitat, va començar a militar al POUM, però després dels fets de maig va ser breument empresonada i en acabar la guerra amb el seu company Pep Rebull va marxar a l'exili francès. El 1940 va tornar a Barcelona, però finalment es va acabar establint a França. Va començar a cantar en català a partir de l'any 1968 i va tenir contacte amb el moviment de la nova cançó, va fer concerts amb Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, i també va musicar poemes de Joan Salvat Papasseit, de Miquel Martí Pol i de Jordi Pere Cerdà o de Maria Mercè Marçal, per exemple. Va morir l'any 2015 a Banyuls de la Marenda.
Doncs aquesta música que escoltàvem de fons és El paisatge de l'Ebre, una de les cançons, una de les grans cançons de Teresa Rebull. Tanquem aquí el relat de l'actualitat de la comarca. De seguida reprenem el Supermatí amb més notícies, amb més històries.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I més històries, dèiem, que passen també per l'actualitat d'àmbit més general, que repassem cada dia amb l'Alba Elegide. Pedro Sánchez accepta sotmetre's a la investidura i anuncia que trucarà Quim Torra i la resta de presidents autonòmics. El president del govern espanyol en funcions vol que el PSOE parli amb tots els partits i afirma que té l'ànim de culminar amb èxit les negociacions amb Esquerra Republicana.
Sí, agradecer a Esquerra Republicana l'actitud que està teniendo. Nosotros estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que ser discretas. Los acuerdos tienen que ser públicos. Pero si queremos que las negociaciones culminen con éxito, y ese es el ánimo, al menos con el que, digamos, contempla el Partido Socialista estas negociaciones, tienen que ser lo suficientemente discretas como para que lleguemos a un acuerdo y ese acuerdo, lógicamente, será público.
El líder socialista ha afirmat que si arriben a un acord serà públic i emparat pel marc constitucional, però ha defensat que les converses han de ser discretes. El president del govern espanyol en funcions també ha explicat que dilluns convocarà el president del PP, Pablo Casado, per mantenir una reunió al Congrés, i també convocarà la portaveu de Ciutadans a la Cambra Baixa, Inés Arrimadas.
Junts per Catalunya acorda formar grup al Congrés amb Més País, Compromís i Bloc Nacionalista Gallec, mentre que la CUP es quedarà al grup mixt. Els partits amb menys representació a la Cambra Baixa proposen a la mesa dividir-se en tres grups parlamentaris per evitar ser 21 diputats al grup mixt.
La CUP estarà al grup mixt amb Fòrum Astúries i el diputat de Nova Canàries. D'altra banda, cinc diputats han acordat formar un altre grup amb el nom Espanya Plural, format per Unió del Poble Navarrès, Terol Existeix, el Partit Regionalista de Cantàbria i Coalició Canària. En el seu cas, sostenen que compleixen els requisits perquè tots ells superen el llindar del 15% a les seves circumscripcions. La mesa encara ha d'avalar aquestes fórmules.
I els bombers donen per controlat l'incendi a la nau de Montornès del Vallès, que es va declarar ahir al matí, i els Mossos obren una investigació. El foc ha afectat el riu Besòs, on els dissolvents inflamables de la fàbrica han acabat a l'aigua.
El foc va començar a primera hora del matí de dimecres. A banda dels dipòsits de líquid, les flames també han afectat els reactors i la planta d'oficines de l'empresa. El foc ha afectat també el riu Besòs, ja que el producte inflamable ha acabat a l'aigua i hi hauria hagut peixos morts. Durant el matí ha calgut confinar el veïnat de diferents pobles a l'entorn del polígon i s'ha desallotjat per seguretat un gran nombre d'empreses. L'empresa ha confirmat que s'han iniciat les tasques per retirar i transvasar en dipòsits els dissolvents amb què treballa la planta i netejar així els residus de la zona afectada. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han anunciat que han obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi, que ha cremat 8 dipòsits de 22.000 litres de dissolvent i dos més de 35.000 litres.
Gràcies, Alba Legida, i precisament sobre aquest assumpte... L'expolítica, escriptora i actual gerent de l'Hospital de Palamós, Montserrat Tura, n'ha volgut fer un comentari d'opinió pel dia d'avui.
Soc i visc en un indret on molts matins dels dies curts de l'any hi ha boira, boira baixa. Habituats com estem a aquest element, juguem a imaginar-nos formes d'una mitologia inventada i jocs infinits enmig d'aquest cotó humit. Els paviments de la ciutat estan realment humits i reflecteixen de manera difusa la llum dels carrers. No ho vivim com un problema, ho vivim com una cosa inherent al lloc que considerem casa i, per tant, com una cosa molt nostra. Fins i tot sentim un goig especial en veure aparèixer el sol del migdia quan la boira es dissipa. Això sí, compartim amb tots vosaltres l'estranya abstracció que ens produeixen les albades lluminoses, les de veure despuntar el sol darrere les tímides muntanyes del litoral, o encara millor, veure créixer la llum seguint l'horitzó rectilini del mar. O les postes de sol d'aquesta tardor especialment, que ens ha regalat uns paisatges preciosos. Postes enceses, esclatants, de més colors dels que creiem possibles. Aquesta tardor, exuberant en colors i també en bandades, ens ha permès passejar sobre catifes gruixudes i flonges de milions de fulles seques. Alguns dies he travessat, amb el cotxe, és clar, autèntiques pluges de fulles ocres. I també m'han acompanyat estols d'ocells, sobretot estornells, que dansaven pel cel els capvespres. He pensat en totes aquestes belleses que ens acompanyen a la nostra vida quotidiana i que sovint ignorem. Quan ahir al matí vaig passar a tocar de l'incendi d'una indústria de reciclatge de dissolvents a Montornès. La columna de foc i fum i les explosions que els acompanyaven em van fer sentir vulnerable. No tinc cap tendència apocalíptica, no. Més aviat era un perill anunciat quan l'any passat no va superar la inspecció. Per tant, tot era molt terrenal, però molt real. Les petites coses de la vida m'han semblat un gran tresor des d'aleshores. Que tingueu un bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La veu i l'opinió de la Montserrat Tura al voltant també d'aquest incendi que es va declarar ahir al Vallès Occidental. I a 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí del dijous... Com cada dijous i a les portes del cap de setmana ens agrada parlar, ens agrada fer una prèvia ràpida de cinema amb el nostre expert habitual, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per cert, avui l'Ignasi, que com cada dijous també realitza i dirigeix amb un mestratge i amb una mà de ferro el programa Ningú no és perfecte, eh, Ignasi?
I tant, sí.
Molt bé, de què parlareu avui? Que a mi m'agrada repassar una mica.
Doncs mira, avui justament celebrem 800 programes.
Carai!
I ho fem, sí.
800 programes, perdona, això són molts programes, no? Però quants anys fa que el feu?
Sí, doncs 19, aquesta és la 19a temporada.
Ostres!
No te n'adones compte, i vas fent, i mira, arribes un dia i dius, ostres, ja 800.
Carai.
Sí, sí, sembla que va ser ahir, que vam començar.
I la il·lusió que ens fa tenir-vos a Ràdio Capital fent aquest programa?
No, i nosaltres ser-hi, eh? Ens agrada molt Ràdio Capital i és un orgull estar a Ràdio Capital.
Molt bé. Val, acabada la fase de piloteig, escolta, abans t'he dit que no t'ho he pogut dir tu. Tinc una sorpresa per tu, que tinc els tràilers de les pel·lícules de les que parlarem
avui. Home!
Què et sembla?
Ostres!
Va, digue'm la primera.
A veure...
De quina vols començar?
Jumanji.
Parlem de... Jumanji, has dit Jumanji? Doncs endavant, Jumanji.
Sí. Oh.
¿Dónde está la selva? Todo esto es nuevo, no nos han dicho que tengamos que hacer algo nuevo.
Algo ha salido mal.
Foley.
Doncs mira, aquesta pel·lícula ja... A veure, ens hem de remuntar a Robin Williams als anys 90.
Déu l'hagi perdonat. Suposo
que és... Sí, i tant, i tant. El gran Robin Williams, magnífic actor de comèdia, que el trobem molt a faltar.
Sí.
Doncs bé, Robin Williams va fer aquesta pel·lícula Jumanji, que es basava en un joc de taula, que tu començaves a jugar, i diguéssim que entraves o interactuaves com si fos un món virtual, no? Entrant en aquest món de Jumanji. I això ho van actualitzar fa un parell d'anys, aquell tipus de reboot que a vegades es fa, que no se sap molt bé si funcionarà o no, el cas és que ho va patar. En aquest cas, van traslladar el tema amb els videojocs. Videojocs, bé, com els que coneixem avui en dia, no? És el joc de taula, doncs, ha quedat potser una mica més arraconat, i el que més triomfa avui en dia és el videojoc.
Uh-huh.
Doncs van fer una pel·lícula en la qual els protagonistes entraven en el videojoc de Jumanji amb un tipus d'aventures molt similar a la pel·lícula original de Robin Williams, però amb uns avatars, és a dir, eren uns nanos joves, que adquirien els avatars d'actors coneguts com Jack Black o The Rock i que tenien aquestes aventures, no? I aquesta pel·lícula doncs és una seqüela perquè aquella va tenir molt èxit, de fet, un èxit bastant inesperat perquè va competir amb l'episodi 8 de Star Wars i sempre que competeixes amb Star Wars doncs tens les possibilitats molt altes de fotre-te-la.
Uh-huh.
I aquesta va aguantar i va tenir una recaptació molt, molt alta. I en aquest cas doncs tornen aquests joves protagonistes, però a més amb l'afegitó que aquesta cònsola que en teoria estava trencada i que tornarà a atrapar un dels personatges la tenen guardada a casa de l'avi d'un d'ells. I aquest avi, diguéssim que entrarà ell i el seu amic dintre del videojoc de Jumanji. La gràcia és, qui són els avis? Doncs són Danny DeVito, que diguéssim que pilotarà l'avatar de Dwayne Johnson, de Rock,
sí.
Per tant, veurem a The Rock, que ja és l'antítesi del que és Danny DeVito,
sí,
no?
Sí, exacte.
Doncs, imitant els gestos de Danny DeVito, la qual cosa això doncs jo crec que farà molta gràcia, i també tenim doncs un dels protagonistes de d'Arma Letal, el Danny Glover, que és l'amic del Danny DeVito a la pel·lícula, no? Que seran junts aquests dos avis que interactuaran dintre del videojoc, no? Uh-huh. Bueno, jo tinc ganes d'aquesta pel·lícula. Pot ser divertida.
Tu per què t'agraden aquest tipus de pel·lícules, eh? Però un de vegades té la sensació que no sortim dels remakes de coses ja fetes per intentar patar-ho a la pantalla apel·lant una mica a aquella cosa del tiempo pasado que fue mejor, eh?
Sí, això és veritat.
Jo tinc aquesta sensació sempre. Bueno, sempre, últimament, bueno, des de ja fa uns anys, millor dit, que vaja, on té la sensació que hi ha poca idea nova.
A veure, és que aquí hi ha el debat gran en aquest tema, és que Hollywood no arrisca. I les pel·lícules són molt cares, requereixen una inversió, una pel·lícula d'aquestes característiques que pugui portar molta gent d'uns 350 i 200 milions de dòlars, i aleshores... no s'atreveixen en productes nous tan cars. Aleshores, aquests productes cars intenten assegurar-se més o menys en franquícies que ja funcionen. Clar, això fa que moltes pel·lícules, diguéssim, de conceptes nous no es vegin. O que hagin de ser pel·lícules de més baix pressupost i algunes ja que t'arribin directament a plataformes, no? Que és l'altra sortida que té tot aquest tipus de cinema. Per tant, estem vivint una transformació de tot això ara mateix.
Sí, sí, sí. Va, quina pel·lícula vols que parlem ara? Va, que tinc aquí doncs, frisós per posar-te el tràiler.
Has dit remake? Doncs un altre remake, Navidad Sangrienta.
Navidad Sangrienta. Ja surt...
Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutad de las vacaciones y feliz Navidad.
¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche?
Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida.
Escolta, això fa por o fa riure? De què va aquest tema?
No, això fa por, això fa por. Ah. Això és un remake, diguéssim, doble. És el doble salt mortal, en aquest cas, sí. Perquè és un remake d'una pel·lícula de l'any 1974 del Bob Clark, que es deia Navidades Negres, que ja va tenir un altre remake el 2006. Caram. I ara és el segon remake sobre la pel·lícula original de Navidades Negres. El del 2006 el va fer Dimension Films, que era, diguéssim, la productora de terror de moda de l'època, que va fer els Scream i bé, tot aquest tipus de pel·lícules dels anys 2000 de terror. I ara, diguéssim, la gran productora de terror mainstream, per entendre'ns, que fa pel·lícules de baix pressupost, però que econòmicament recapten molt, és Blumhouse. Ah. I ja fet aquest remake, he volgut donar una mica un gir de volta. És a dir, tenim una directora, que és una dona, que és la Sofia Takal, i diu que aquesta pel·lícula inaugura un nou gènere, que és l'slasher feminista. O sigui, que és una cosa que no teníem encara el concepte.
Aviam, un moment, a mi m'has d'aclarir el concepte slasher, aviam.
Slasher és, per entendre'ns, Viernes 13, Pesadilla en el Maastricht, és a dir, un assassí, digue-li real o... o fantàstic, per entendre'ns, això és independent, va, i l'altre és un conjunt de joves que moren assassinats per aquest...
Va, això que no s'ha fet mai, tampoc. No? Val, i la novetat és que l'assassí és una dona, eh?
No, no és que sigui... No, bueno, això no ho sé, si és una dona o no, perquè amaga la identitat. Ah. Feminista en el sentit que aquí elles, o sigui, no són víctimes, és a dir, la directora ha volgut fer-les, doncs, empoderades, no? Sí. De tal manera que si ve l'assassí, doncs que no es quedin cridant simplement o que esperin que un home els ajudi.
Sí,
no?
Anava a dir que al final la que salva és ella, eh?
Clar, han de ser elles les que s'han de treure doncs, el problema de sobre, no? En aquest cas és un grup de noies que viuen en una d'aquestes típiques residències universitàries dels Estats Units, el K, Zeta, Alfa, no sé quantos...
Sí,
no?
l'Hermandà, Omega, Zeta... Ypsilon.
Sí. Doncs que s'han quedat per Nadal, que no han anat a casa seva, que estan allà i aleshores anirà allà un assassí a carregar-se totes aquestes noies. No, la directora deia que no volia fer una pel·lícula d'un assassí que anés matant dones i li ha volgut una mica donar la volta en aquest sentit, no? El que passa és que ja la pel·lícula original ja ho era, bastant feminista, no? És a dir, a vegades sembla que potser es vulguin aprofitar una mica de la moda ara, d'això... per poder-ho fer, no? Quan ja l'original ja era una pel·lícula que les dones tenien una personalitat molt forta i era una pel·lícula que va trencar molts estereotips en l'època, l'any 74, eh? Vull dir que encara molt, molt, molt més fotut que avui en dia, això.
Ja. Escolta, no, se'ns tirarà el temps a sobre, anem per la següent pel·lícula. Per quina tirem, va, vinga, ara?
Anem per la següent, pròxima.
Espera, no, pròxima... Bé, aquesta no tinc el tràiler, ves per on. Tinc Spycat i les bones intenciones. Aviam, tria, no sé...
Bueno, és que la bona és aquesta.
Ah, doncs va, doncs parlem de pròxima. Escolta, parlem de pròxima.
És igual.
No,
ja, deixa els altres.
No posem tràiler. Parlem de pròxima. No, home, si és la bona, no parlarem de les dolentes, tu.
Bueno, la bona, a veure. És interessant la pel·lícula. És una pel·lícula francesa d'una directora també, que és la Lise Binocourt, i està protagonitzada per l'Eva Green i el Marc Dillon. I en aquest cas... estem acostumats a veure també moltes pel·lícules d'aquestes de l'espai o d'astronautes, no? Per entendre'ns, que veiem la pròpia missió a l'espai. I Pròxima intenta fer el contrari, és intenta explicar-nos, així d'una manera més petita, més a la francesa, si tu vols, perquè és una mica la preparació prèvia d'un astronauta quan ha de fer una missió a l'espai. Concretament aquí no estem ja parlant de la NASA, sinó estem parlant de l'Agència Espacial Europea, i veiem el procés d'entrenament de la protagonista, que és l'Eva Green, que és l'astronauta que ha de viatjar a l'espai, i veurem quines són les conseqüències familiars que té això. És a dir, ella és mare soltera, té una filla, i què ha de fer amb aquesta filla, i d'altra banda és com es mou ella, el seu personatge, en, diguéssim, una feina, en un context que tots són homes, i com molts dels homes amb els que treballa ella la veuen com, vaja, que no està físicament preparada o l'estan qüestionant contínuament, no? I vol incidir també en aquest, fer una crítica social a l'aspecte laboral de dones que treballen en llocs de treball que normalment són ocupats per homes, no?
Molt bé, hem dit pròxima, com a títol?
Sí, pròxima.
Doncs vinga.
Jo quasi que em plantaria aquí,
Sí, home, si vols podem fer, home, ara tampoc no agafo d'allòs, podem fer una així ràpida, de tenir bones intencions i SpyCat.
Vinga, fem SpyCat, no?, que és aquesta de dibuixos.
Sí, doncs fem les bones intencions, sí. Que aquesta sí que tenim el tràiler a punt. Som-hi, escoltem-lo.
$212.99. ¿Sabría decirme cuánto se quedan los niños que lo fabrican en Bangladesh?
Mamá, ¿en serio?
Que no pasa nada. No puedo ser trabajadora social de un lado y explotar niños por otro.
Me agotas.
La verdad es que no sé ni dónde está Bangladesh.
Hola, señora. Y doy clases de francés.
Estem parlant d'una pel·lícula amb una mica de consciència o m'ho sembla a mi?
Mira, ara mateix, Miquel, m'acaba de passar una cosa extraordinària que acaba de perdre la meva xuleta de les bones intencions.
Ah, amigo.
Vale, o sigui, ara aquesta pel·lícula m'acabes d'enganxar totalment desubicat.
Ah, doncs, escolta, mira, amb aquests 30 segons de tràiler, si vols ja t'explico jo de què va la cosa.
Sí, això anava a dir, explica-me-la tu, si pot ser, que has vist el tràiler, perquè...
No, en realitat no l'he vist, només he sentit aquest tros, vull dir, però vaja, jo m'atreviria a dir que és una senyora que intenta ser coherent amb una sèrie de valors i de principis, i la pel·lícula acaba narrant les contradiccions que suposa voler ser correcte, voler comprar de proximitat, voler comprar coses que no... Això, sabatetes que no hagin fet nens a Bangladesh, etc, però acaba amb un clau de comèdia... Acaba explicant això, acaba posant una mica contra l'espasa i la paret aquesta senyora. Què et sembla el resum?
De bon rotllo, em sembla. Collonut, em sembla molt bé.
Sí?
Sí. Un bon resum. Aquesta deu ser europea, també, per el que sí, expliques tu, que no és americana.
No, té una pit. No, ja, això explicaria que hagis perdut la xuleta, perquè tu, el que seria el cinema europeu, poca cosa,
Alguna gomata, escolta, pròxima,
Ah, pròxima, bueno.
Ah, escolta, no...
Ignasi, t'escoltem aquest vespre.
Vinga, doncs allà estarem. Una abraçada.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu.
Adéu.
D'aquí 4 minuts seran les 9 del matí. I com sempre, abans d'acabar el supermatí d'avui, fem un repàs pel mapa informatiu de la comarca.
La Junta de Tractament de Puig de les Basses proposa el segon grau per a Dolors Bassa. Es tracta d'un règim penitenciari com el que tenia fins ara i que no contempla la semillibertat. Serveis penitenciaris haurà de ratificar o bé modificar aquesta proposta en un termini de 2 mesos. Si es manté, Bassa no podria sortir fins que compleixi una quarta part de la condemna, cosa que no passaria fins al febrer de 2021.
A Torroella de Montgrí demanen 15 anys de presó a 2 germans acusats de violar una menor d'11 anys i 10.000 euros d'indemnització per 2 delictes continuats d'agressió sexual. La Fiscalia, però, que inicialment sostenia una petició de presó de 14 anys, la va retirar en considerar que no s'ha pogut contrastar i comprovar durant el judici la culpabilitat dels 2 acusats.
A Palafrugell detenen 4 persones per robar una cadena d'or a una persona d'edat avançada en un pàrquing d'un supermercat de Sant Feliu de Guíxols. Després, els lladres es van desplaçar en cotxe fins a Llafranc, on els Mossos en van detenir els 4 ocupants del vehicle.
A Segaró comencen les obres per evitar les inundacions quan plou. Les tasques s'estan duent a terme a l'avinguda de Platja d'Aro, que és una de les zones més afectades per inundacions al municipi per les seves característiques. L'objectiu d'aquestes és poder drenar més de pressa l'aigua que s'hi acumula.
A la Bisbal d'Empordà, l'alcalde Enric Marquès es reuneix amb Javier Ollo al Batlle del Sasso. Amb 2 municipis es volen agermanar. La Bisbal ha estat un dels municipis que més convocatòries i actes ha fet per demanar l'alliberament dels joves empresonats d'aquest municipi. La següent reunió es farà a la localitat Baix Empordanesa.
A Palamós aquesta setmana s'estan realitzant tasques d'il·luminació de 5 passos de vianants del Passeig del Mar. Volen augmentar la seguretat dels vianants en aquest àmbit perquè és un dels principals accessos al centre del municipi i és molt transitat per vehicles. A més, és un dels projectes resultants del procés de participació ciutadana. A Begur, inscripcions obertes per la 35a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, un dels certàmens culturals amb més trajectòria i de referència a la vila i que any rere any treu a relluir el talent, l'originalitat i la creativitat de tots els seus participants. És un concurs obert a la població major de 18 anys i teniu fins al dia 6 de març per participar. Torroella de Montgrí donarà tret de sortida a les activitats del programa Música i Exili els propers dies 19 i 20 de desembre. Aquest any es dedicarà a homenatjar la figura de la cantautora, pintora i activista Teresa Rebull, de la qual aquest 2019 es commemora el centenari del seu naixement. Teresa Rebull és un dels personatges més atípics de la nova cançó.
També a Begur, la tercera fira de Playmobil ha reunit a nombroses famílies i aficionats a aquestes icòniques figures de joguet que han gaudit durant 4 dies de mostres, sessions de cinema, concursos i activitats infantils de cara a les festes de Nadal.
I abans d'acabar, com sempre, fem un últim cop d'ull a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Dijous, amb estat de cel variable, intercalant núvols amb estones de més clarianes i lleuger augment de la temperatura mínima, que es situarà al voltant dels 3 graus. Demà, temps força assolellat i ben aponentat, que farà pujar la temperatura amb un ambient més suau.
Dani Cortés, Gerard Tascach, Marc Clapé, Josep Lluís Vidal, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Maria Montells, Albert Aparicio, Marc Vilà i Uri Arnés. Gràcies a l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies a tots els que ens feu confiança cada dia a través de Ràdio Capital, de radiocapital.cat i també d'Extra FM i Ràdio Bisbal que connecten amb nosaltres. La informació del Baix Empordà segueix a través del nostre portal de notícies i també a través del nostre butlletí electrònic al qual us hi podeu subscriure. Tornem demà a les 8. Adéu-siau, bon dijous.
Supermatí, amb en Miquel 40.